Fenòmens naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Maparra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que trobareu el nostre programa al blog fenòmensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem? Les biblioteques són institucions que recol·lecten, preserven, organitzen i difonen coneixement. Els seus objectius són proporcionar accés a la informació, llibres, revistes, documents digitals, facilitar recursos per l'educació i l'aprenentatge, fomentar la cultura i el desenvolupament comunitari amb programes, activitats i preservar el patrimoni històric i cultural per al futur. A Barcelona tenim una xarxa mancomunada de biblioteques que tenen una certa especialització. Per exemple, la Biblioteca de la Sagrada Família està especialitzada en ciència, la de Fort Pienc en disseny, la de Canyelles a les ciències forenses, la de Vilapicina i Torrellobeta als horts urbans i la de Vallvidrera, la única biblioteca de Barcelona ubicada al Parc de Collserola, té un fons integrat per documents sobre natura, desenvolupament sostenible, ecologia i literatura de natura, a més d'altres activitats. I perquè ens expliquin què fan a la Biblioteca de Vallvidrera, tenim amb nosaltres a la seva directora, Núria Flor. Hola, Núria.
Hola, Cristina, què tal?
Bé, molt bé. Núria Flor és llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, té el grau d'Informació i Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya. Fa 20 anys va treballar com a tècnica auxiliar de biblioteques de Barcelona i des de 2008, és a dir, fa uns...
Munt d'anys.
És la directora de la Biblioteca Collserola Josep Miracle. La Núria ha fet anàlisi documental i ha desenvolupat la col·lecció, han organitzat activitats, festivals literaris. El 2022, la biblioteca que dirigeix va quedar finalista del 7è Premi Biblioteca Verda de la Federació Internacional d'Associacions de Biblioteques i Bibliotecaris. Núria, comencem pel nom de la biblioteca. Collserola Josep Miracle. Qui era Josep Miracle?
Bé, està molt bé. M'encanta que facis aquesta pregunta perquè realment és un personatge molt important en la història de la literatura catalana i poc reconegut arreu. Poc conegut inclús pels veïns del barri, que els avis, les àvies sí que se'n recorden molt, però hi ha aquestes generacions doncs, més noves, no? La gent més jove, doncs ja no saben qui és.
Perquè ell vivia a Vallvidrera.
Llavors ell va viure molt de temps a Vallvidrera. Va començar a estiuejar aquells estiuejants d'anys enrere, no? Que pujaven a Collserola a passar els estius, a estar més a la fresca, i va acabar vivint allà. Josep Miracle va ser molt important perquè va ser deixeble de Pompeu Fabra, amb el que va ajudar a fer el diccionari...
Sí, de la llengua catalana,
exacte.
El diccionari normatiu.
Això mateix, doncs tan sols per això és super important. Uh-huh. A més, va ser editor de l'editorial Selecta i va fer moltíssimes biografies d'autors catalans que en aquell moment, doncs, segurament...
Ningú altre les hagués pogudes fer.
Exactament. Llavors, doncs, bé, recuperar la seva figura és una de les peces que nosaltres sempre mirem d'explicar als usuaris de la nostra biblioteca, sobretot els més petits, que no perdem aquesta memòria de qui va ser i que no sempre hem pogut parlar català i que les normes, algú les ha posat, aquesta manera d'escriure actual, doncs no sempre va ser així. Llavors està bé que ens en recordem.
I tant. El nom, qui li va posar? Us va venir donat?
Ens va venir donat perquè a la Vallvidrera hi havia l'antiga biblioteca de la Caixa, que ja portava el nom de Josep Miracle.
Ah.
Els veïns i veïnes van voler posar-li aquest nom. I llavors, amb el nou equipament, doncs, va ser heretat i va ser doncs, això lluita veïnal de posar...
De mantenir.
De tot. Exacte, que hi hagués l'edifici, no? Hi hagués l'equipament pel barri i després que es mantingués el nom Josep Miracle. I Collserola per la ubicació, naturalment, per allà on som.
Sí, esteu en un lloc fantàstic.
Meravellós.
Que es veuen pràcticament els dos vessants, Barcelona i el Vallès.
Sí.
Compartiu amb el centre cívic...
Vallvidrera, Vázquez, Montalbán.
Ah, això.
Sí, estem molt bé. I tant.
I tant, està un lloc fantàstic, sí. I el nom del carrer, ja posats a parlar de noms, que l'han canviat fa poc.
Sí, es deia Reis Catòlics.
I ara?
I ara Elisa Moragas, en homenatge a la directora de l'escola Navit. Sí, l'escola Navit és una escola també molt, molt important i en el moment també molt revolucionària, no? Llavors, l'Elisa Moragas va ser directora durant molts anys i els veïns i veïnes també van promoure aquest canvi i finalment es va poder votar i van votar aquest nom. No fa gaires anys, un parell d'anys.
Sí,
ser,
com a
ben
molts. Doncs enhorabona per les iniciatives
sí,
que tenen els veïns.
Sí, els veïns i veïnes són potents d'allà dalt a la muntanya.
Molt potents. Conec una mica i potser anirem convidant alguns que vagin venint perquè hi ha una xarxa que organitzen projectes preciosos. Però anem a parlar de la biblioteca. Hem dit que la Biblioteca Collserola Josep Miracle està especialitzada en literatura de natura. Quina mena de material teniu?
Val. Totes les biblioteques de Barcelona, o totes les biblioteques, es pot dir, tenen la seva part de col·lecció local, que són llibres que parlen del territori on estem, tant del territori físic com dels autors que hi viuen, els que hi han viscut, etc. Llavors, clar, nosaltres, a l'estar dins del Parc de Collserola, ja sempre hem tingut bibliografies al voltant d'aquest tema. Per inèrcia, no? Per sentir comú, doncs posàvem els llibres al voltant de la temàtica, jo què sé, llibres dels boscos, sobre els incendis, sobre els bolets, sobre, no sé, els ocells, exacte, no? Tot aquest tipus de flora i fauna, doncs els posàvem al costat dels llibres del Parc de Collserola, de col·lecció local, vaja. Mm. Fa uns... a l'any de la pandèmia vam fer una reubicació de la biblioteca per usos i no per edat. Vol dir que vam ajuntar els fons d'infantil i d'adult i vam crear l'espai de silenci i una àrea doncs, on adults i infants poden compartir. Però amb aquest espai de silenci que en la nostra biblioteca era molt necessari per la distribució física que tenim. Val? Llavors, a l'ajuntar tot el fons va prendre molta potència tot el fons de natura que teníem. I aquí va ser quan ens en vam adonar de tota la potencialitat d'aquest. A més, no, en moment de la pandèmia en què es va posar amb molt de valor el tema de natura, nosaltres sempre, des del minut 1 que vam inaugurar la biblioteca, hem treballat tots aquests temes. Però clar, en aquell moment era un moment superadequat per posar-lo encara més en valor i donar-li més visibilitat. I així ho vam fer. I d'aquí va ser com va néixer tot aquest fons de literatura, que aquesta sí, paraula és una paraula preciosa que s'ha inventat el Gavi Martínez, conductor del nostre club de lectura de literatura, de natura, literatura de natura, ell es va inventar aquesta paraula i nosaltres doncs, l'hem agafat. Ell, la seva idea és aquesta, que totes les biblioteques tinguin l'apartat de literatura. Tal com existeix el gènere negre, doncs que pogués existir el gènere literatura.
Feu literatura, és a dir, no serveixen les guies de camp.
Aquí està la diferència, no?
Clar,
al principi sí que posàvem molts llibres de natura en aquest aspecte que dius, val? Molt descriptius, però clar, va arribar un moment que vam dir no, és que si no, clar, natura és tot, des dels minerals, mar, clar, és que és tot geologia, geografia, no? Vull dir, clar, arriba un moment que dius on poses la línia i aquí va ser que vam dir no podem passar tot el número 5, no? Que és l'apartat de ciències, no? Doncs passar-lo tot a literatura, no tenia sentit. Llavors, la gran diferència entre aquests llibres és que l'autor posa part de si mateix en la descripció del llibre. És a dir, la natura passa a ser un personatge principal en aquest llibre. Una guia de camp no entraria dins l'apartat de literatura. Entraria on l'autor ja posa la seva experiència veient com viuen els ocells, com es relacionen. Aquest seria un llibre de literatura. Un dels tants,
Sense necessitat que sigui narrativa. No cal que sigui una novel·la.
Hi ha les novel·les, però també hi entren aquest tipus de llibres. Sí.
D'acord, més tipus assaig o vivencial.
Ah, exacte.
Vale.
Sí.
I quins títols teniu, per exemple?
Primer de tot, com no dir-ho, els llibres del Gavi Martínez, Cambio de Verdad, el llibre que ara a públic, bueno, ara l'any passat va publicar, que es diu Delta, que parla sobretot, bueno, el que està passant al Delta.
De l'Ebre.
també, no sé, la Violant Vergot, que va venir al Festival de Literatura. L'altre dia va venir el Julià Guillamont. Els llibres del Julià també ens parlen molt de natura. És un autor d'aquí, de Barcelona, que ara viu a Arbúcies, i ell és un gran observador. Per exemple, els seus llibres entren completament amb llibres amb aquesta classificació. La Mercè Ibars, podríem parlar del Tríptic de la Terra. O sigui, n'hi ha moltíssims, tant d'aquí com internacionals. El Geoffrey Delorme amb L'Hombre Corzo. Aquest llibre a mi és que m'al·lucina perquè és un sempre l'explico, perquè és que em va frapar.
Sí.
És un ciència, la seva experiència convivint amb cabirols. Llavors, em sembla com molt al·lucinant. Sí. Era de petit i ell li tibava molt la natura i s'hi va anar aproximant a poc fins que va acabant convivint amb ells i fent-se amic.
Llavors, el van acceptar.
A mi em va frapar, és un llibre al·lucinant.
Us el vindrem a buscar.
Aquí el tenim, i tant, i tant. Mm-hmm. Doncs, podria anar citant, però...
Home, a mi se m'acudeixen, se m'acudeix l'Irene Solà.
Home, i tant, ella també, Jo també canto i la muntanya balla, i tant, sí. I tant, va ser amb ella també, aquell llibre va donar molta visibilitat a aquest gènere. I tant, clar. Molta gent vam descobrir la literatura gràcies a ella, va ser un punt i a part, i tant, i tant.
I feu també un festival de literatura.
Sí.
Quants anys porteu?
Mira, aquesta ja serà la quarta edició.
La quarta
edició?
Els anys.
Sí, ja perdo el nord, Sí, diria que és aquesta, la quarta edició. És un festival on posem en valor, els autors, tant nacionals com internacionals, que escriuen sobre aquest gènere. Per què ho fem? Per visibilitzar-los, per donar-los a conèixer, perquè poder tenir a prop autors és una experiència lectora brutal per a totes les persones, penso, i penso que a la gent ens agrada conèixer els autors, escoltar-los, veure com pensen, no només llegir-los, sinó anar una mica més enllà. Llavors, donar la possibilitat que els usuaris, que els ciutadans ens hi puguem acostar, penso que és una de les coses més boniques que podem fer des de Biblioteques de Barcelona. I aquest festival, és una mostra. I fer-lo a la muntanya, amb aquell entorn immillorable, és meravellós.
És
clar que sí.
Sí.
I tant.
L'últim veu homenatjar Italo Calvino.
Sí.
Home, Italo Calvino era una passada, el baró rampant, que decideix no baixar de l'arbre.
Això, veus? És que maquíssim. Exemples en sabem tots, Moby Dick, vull dir, hi ha grans clàssics que entren dins d'aquest gènere, no? Llavors, a posar-los en valor, tornar-hi a pensar, tornar-los a visibilitzar i tota aquesta onda nova que està sorgint ara darrerament, no? És potent el tema.
Aquest festival el feu un cap de setmana?
Mira,
habitualment?
Això ha anat canviant. Anem provant assaig-error i també una manera d'acostar cada vegada a més persones, no? I també ens agrada que sigui un festival de ciutat. Què vol dir això? Doncs ara darrerament el que estem fent, l'any passat vam començar i aquest any encara ho farem més, estem baixant també a la ciutat. Ho fem en diferents moments. L'any passat vam anar a la setmana del llibre en català. I, clar, és una finestra brutal perquè els usuaris també coneguin aquest gènere i puguin apropar-se a aquest tipus de lectures.
I, a més, hi passa moltíssima gent.
Exacte. Aquest any hi tornarem. Aquest any anirem a la Fira Literal. També la Setmana de la a la Ciència també baixarem. I una de les jornades la fem a Collserola, perquè és el lloc on és l'eix, no? Però que fem aquestes incursions a la ciutat.
També. A la Setmana de la Ciència o a la Festa de la Ciència?
Perdó, jo sempre dic setmana i és la Festa de la Ciència.
És molt bonica la Festa de la Ciència.
Doncs nosaltres hi participarem per primera vegada aquest any.
Mira que bé, quina il·lusió. Núria, explica'ns quina és la feina d'una directora de biblioteca.
Mare meva!
Resumint!
Llegir! No, és broma, això ho fem molt a casa. Fem de tot. Fem absolutament de tot.
Quanta gent sou?
Mira, la Biblioteca Collserola actualment som 3 persones, 2 a jornada completa i una gairebé.
Comptant-te
tu. Sí, i tant, comptant-me a mi, i tant.
O sigui, esclar, et toca fer de tot.
De tot. Pensa que és de les biblioteques més petites que hi ha a Barcelona. no en quant això a metres quadrats, però sí a població a qui donem servei. Ah, sí. Llavors, les persones que hi treballem, les hores d'obertura, van en relació a això, a la població que hi ha al voltant. Clar, la nostra feina, la de direcció, és contactar amb les entitats, planificació d'activitats, les estadístiques, com no? Clar, aquí hem de donar... Sí. Explica, vull dir,
s'ha de passar comptes.
Exacte,
a
naturalment.
S'han de passar comptes.
Exactament. Planificar tot l'any següent, totes les activitats, el pressupost, compra del fons de la biblioteca, control de pressupost, desenvolupar activitats, perquè fem moltes activitats amb les escoles que tenim al barri i fem moltes coses també amb la residència de discapacitats que hi ha a Massauró, que també venen un parell de cops a la setmana a la biblioteca a fer coses. Llavors, clar, aquí hi ha molt contacte, vull dir, no és feina de direcció només, sinó que és contacte amb els usuaris a tope. O sigui, una cosa és la feina de despatx, que jo li puc dedicar un temps que sempre vaig...
A tope.
A tope i tal, perquè, clar, a mi el que m'agrada, que també està bé, però a mi el que m'agrada és la feina directa amb la gent, clar. Amb els infants, clar. Amb els adults, vull dir, clar, poder estar al club de lectura, de natura, clar, això. Llavors, ja veus...
No parar. Com és aquest club de lectura de natura?
Mira, el club de lectura és superxulo perquè vam començar sent molt poquets, uns 10. Estàvem molt contents, eh? Tot i ser poquets, hi havia alguna sessió que fallava gent, bueno, lo clàssic, no? Mm-hmm. I ara tenim llista d'espera, que és meravellós, és meravellós. Llista d'espera que els hi diem tranquil·lament. Vosaltres veniu perquè sempre hi ha algú que falla. I som unes 30 persones, que en alguna sessió hem estat tots i, clar, dius, ostres, que ja no hi cabem a la sala. És fantàstic, és molt guai ser tants i és molt enriquidor els diferents punts de vista, no? Veure que hi ha moltes persones interessades en la temàtica.
Teniu, el dirigeix el Gabriel Martínez, també, no?
L'escriptor. Sí, ell és el nostre conductor. És el comissari del festival
i a més a més
és el conductor del Club de Lectures, que és, en sap un món.
Quines altres activitats feu?
Hi ha el Club de Lectura General, que el porta la Inés McPherson, també. Tenim una altra conductora, que també és escriptora. Ella és escriptora de ciència-ficció, és conductora de clubs de lectura en general. Tenim el Club de Lectura Infantil. Fem activitats d'apropament a coneixements variats, tallers amb infants de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
Per exemple?
Mira, demà a la tarda hi haurà un taller. Faran infants de 6 a 8 anys al voltant del tema de la propulsió.
Que bo!
Ja en parlarem. Ah, exacte, ja en parlarem per on sortirà tot això. Però, bueno, experimentació. Val? És apropar els coneixements, els llibres de coneixements als infants. Llavors, bueno, a través d'això, l'experimentació. I les sessions de contes pels més petits i no tan petits, que ens encanten, que és el nostre tema, també, foment de la lectura, apropar la narració oral, tot això és meravellós.
Feu campanyes per promoure la lectura a les escoles.
I tant, això m'encanta a mi. Sí, aquí m'agrada molt això. Clar, una de les nostres tasques principals és això, és fer foment de la lectura, és apropar la lectura a tothom. Fer-ho a través de les escoles, doncs em sembla una via molt natural i molt potent. Com ho fem? Ens posem en contacte amb les escoles venen, presentem el servei de la biblioteca, així en general, no? Que bo, el carnet, ta-ta-ta, bueno, tot. Però a banda, és el tema de poder anar un pas més enllà i enamorar-los, no? Amb la narració de contes, explicant-los la utilitat. Si estan treballant temes a l'escola, doncs veure quins llibres els hi poden donar servei. Això és així com en general. Nosaltres, a la Biblioteca Collserola, tenim molt, molt a prop l'escola Naví. I amb la pandèmia també, amb la necessitat que van tenir les escoles en el seu moment sortir a l'exterior, doncs vam crear un projecte molt xulo que es diu Connexions. Llavors, els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària de l'escola Naví venen un cop per setmana a la biblioteca. Fan préstec de llibres, però a més parlem d'aquests llibres, sobretot ells. Els hi presento autors, llibres imprescindibles, no? Autors imprescindibles en la història de la literatura. Ells, a més de mirar de si els estan entenent tot el tema de la comprensió lectora, no? Tan important darrerament, a més tot el tema de les habilitats comunicatives, com ens expressem, I ja per últim, també, el saber estar, el saber escoltar els companys. Clar, és que aquí es treballen moltíssimes coses i em sembla un tema que fem molt potent a biblioteques i en particular a la nostra. Clar.
Els feu llegir en veu alta?
També. Molt necessari. Molt necessari, sí. I tant. Amb aquests infants i amb altres escoles del barri, el que fem és que els hi prestem lots de llibres. Uh-huh. O sigui, el mateix títol el llegeixen tots els alumnes i llavors convidem a l'autor. I llavors li poden fer una entrevista.
Això és una passada.
Això és brutal. Clar, per exemple, és que cada any m'encanta l'autora, l'Anna Manso, que és d'aquí a Barcelona, és de Gràcia, i és una comunicadora excel·lent, una escriptora fenomenal, però a més una gran comunicadora, transmet molt més enllà del fet d'escriure. Val? Parla de l'esforçar-se, parla de que les idees no venen així a la babalà, vull dir que s'ha d'estar connectat. Bueno, transmet una sèrie de valors molt importants, també, que em sembla molt guai que els infants puguin escoltar-ho en altres entorns, no?
Sí,
no
sí.
Només a l'escola o a la família, no? Que puguin escoltar-ho des d'altres punts. I fer-ho a través dels llibres, doncs què millor, no?
Està molt bé.
És enamorar-los, sí, sí. I poder-los proporcionar això, experiències lectores diferents.
Està molt bé.
Sí, m'encanta.
I que també, bé, se't nota sí, els ulls,
sí,
com brillen.
Sí, sí, ens ho passem bé, ens ho passem bé. I també, mira, tenim un projecte molt bonic que es diu Aula de Natura, amb ells. Anem a l'hort, i allà a l'hort...
A quin hort?
A l'hort de Campujades.
Ahà, sí, el famós hort de Campujades.
El famós hort de Campujades, sí, sí. És un projecte que vam fer amb ells també en aquest moment de pandèmia i que ho hem anat... Però l'Aula de Natura, el projecte Aula de Natura, que és el projecte amb l'Escola Naví, la cooperativa, també l'Escola Xiprés... Però, clar, l'estar una mica més lluny és una mica més
costa
difícil.
Més, sí.
I ara, darrerament, doncs, s'ha afegit al Mercat Cultural de Vallvidrera. I llavors, bueno, anem treballant el tema de l'alimentació, cadascú des del nostre punt. Dins del currículum escolar, doncs, els mestres doncs, miren a veure com podem aportar-hi cadascuna de les entitats que hi ha. Llavors, nosaltres, com a biblioteca, una de les coses és... la narració de contes, sobretot pels més petits, però en un lloc meravellós que és a l'exterior de Campujades, no? És un espai natural fantàstic, i amb bibliollavors.
Aquí arribem.
Sí, sí. Que també sí. Un gran...
Explica'ns aquest projecte de bibliollavors.
Bibliollavors és un servei de préstec de llavors. I clar, dius, ostres, i per què hi ha llavors?
En una biblioteca.
En una biblioteca, no? Doncs bé, les llavors també ens expliquen moltes coses del territori. Llavors, tal com tenim llibres que ens expliquen això, com era Vallvidrera, doncs una llavor també ens explica com era Vallvidrera en el seu moment. I al parc de Collserola, a la serra de Collserola, doncs allà hi tenim el tomàquet mandó, que és el tomàquet autòcton de Collserola. I a prop de Vallvidrera, bueno, allà al mateix, al costat, tenim la Cal Mandó, que és una masia, que gràcies a aquesta família doncs, s'ha conservat aquesta llavor. I llavors ens vam posar en contacte amb el Damià, que és el net que encara viu a Can Mandó, i ell té un banc de llavors.
D'aquests tomàquets o més general?
En general, però ell va conservar
aquest tomàquet.
Llavors vam fer una feina amb el parc de Collserola, bueno, per veure si realment era autòcton, si era ta-ta-ta. I sí, van tirar-ho endavant i llavors, bueno, d'aquí que tenim aquest tomàquet tan famós de Collserola. I d'aquí a l'associar-nos, ho dic així, associar-nos entre cometes, però realment és així, hem fet un matrimoni perfecte amb el Damià perquè ell té les llavors, ell és el banc de llavors i nosaltres tenim la xarxa. Llavors és una manera fantàstica de poder apropar a molta més gent d'una banda les llavors, però d'altra banda tota la conscienciació mediambiental que és necessària en aquests moments que estem vivint, de
llavors,
transformació sobretot.
Els Mandó tenen el banc de llavors a la seva masia?
Exacte. El Damià ens porta les llavors. Nosaltres tenim un caixó amb les llavors. Ell cada temporada ens porta llavors noves i llavors nosaltres les posem en sobres, posem el codi de barres i les prestem. L'usuari firma un document conforme es compromet a fer-ne un bon ús, a multiplicar-les i a retornar-les a la biblioteca l'any següent per poder tornar a començar el cicle i poder fer, bueno, arribar a altres persones.
I quins usuaris teniu del banc de llavors?
Doncs des de famílies, que venen a provar, de dir, ai, això m'interessa, anem a aprendre com s'ha de fer. Mm. No? I la biblioteca pública trobo que és un espai idoni per poder fer això, no? Persones que ja controlen molt, que tenen el seu hort i ja en saben molt, però que venen a buscar aquella llavor que potser no troben d'una altra manera. Perquè, clar, què passa amb les llavors? Tots anem a buscar planter o les mateixes llavors, però, clar, aquestes són de grans empreses comercials. Llavors, tota la biodiversitat, totes aquestes especificitats del territori, que cada casa s'anava fent les seves llavors, doncs tot això s'està perdent. Doncs aquí està la màgia i la gràcia, no? Que gràcies a totes aquestes persones que estan guardant aquestes llavors, mantenim, estem conservant tota aquesta diversitat.
Local, que està molt bé.
Local, sí. que i necessària, no? Està molt bé, però que és molt necessari.
Està molt
doncs
bé.
Tot això fem. I fem Déu tallers jo. Al voltant. De, perquè la gent n'aprengui. Clar, sí. A veure, jo... No sé, la meva mare sí que tenia hort, però jo no em volia saber res, no? D'anar a collir patates, mare meva, no? En canvi, ara...
Tens un hort?
Tinc un
incipient.
Hort. Petitet, yeah. Petitet, però el tinc. I tant, yeah. Plantant tomàquets, i tant, i tant.
Ara què tens? Ara fulla, no?
Ara, però és el moment més. Sí. Exacte, ara és el moment de començar a sembrar els tomàquets.
Que sortiran a l'estiu.
A l'estiu, exactament,
d'acord. Sí. Com va néixer la idea del banc de llavors?
Ai, és molt bonica també aquesta història, perquè
per això.
A la meva família ens agrada molt viatjar. Llavors vam fer un viatge a Estrasburg, que hi tenim uns amics allà. La dona, l'amiga, era bibliotecària també. I bé, sempre doncs, anem de visita a biblioteques, no? I ens va ensenyar biblioteques d'Estrasburg. I una d'elles, que no recordo el nom, tenia al costat dels llibres d'horticultura, tenia un caixó amb llavors allà que la gent podia agafar lliurement. Clar, i em vaig parar a l'atenció i vaig pensar, mira quina bona idea, perquè era molt senzill, no? Però vaig pensar que era més interessant anar un pas més enllà, perquè que la gent l'agafi està molt bé, però no saps què en fan, no? Vull dir que la poden sembrar, la poden... Bueno, no, en general fan això, no? Però clar, que entrés dins de la col·lecció de la biblioteca em sembla molt interessant per tot aquest fons que hem parlat fa un moment, no? De conscienciació, de poder explicar el territori a través d'una altra cosa que no siguin els llibres, sinó de la llavor. Em sembla molt poètic, a més,
sí, està molt
que
bé.
Hi ha de ser a I les a biblioteques més, la poesia.
A més, esteu en un entorn que ho propicia.
Perquè exacte.
No només esteu en un entorn agrícola, rural, forestal, sinó que a més teniu una sèrie de projectes que també ho promouen.
Exacte. Mm-hmm. Doncs va néixer així. Mira. I aquí va ser quan em vaig posar en contacte amb el Damià. I com ell és boig com jo, doncs vam dir que sí, que vinga, tirem-ho endavant. I ja fa, doncs això, 4 anys, sí, 4 anys, que vam començar a dir, bueno, a veure, anem-ho a provar, això, a veure com funciona.
Mm-hmm.
I ens està portant moltes alegries.
Sí?
Sí.
La gent respon.
La gent li agrada, la gent respon, venen a veure, venen a treure el nas, venen als tallers també, perquè sempre aprenem més coses, no? Vull dir, portem professionals, tenim vinculació amb Xercolan, que fan una
Xercolan,
funció
sí.
de conservació molt important.
Això, també participeu al mercat
sí,
de l'Horta, no?
Sí. La cooperativa de Can Pujades, de Vallvidrera, el que fan és...
La fira agrícola.
I llavors la biblioteca amb el que podem i col·laborem també amb alguna activitat, amb narració de contes...
Quan
sempre.
És? Quan és la fira?
Aquest any és el segon diumenge de maig, que crec que és el dia 11 o així,
Sant diria. Pons.
Ah, doncs mira, Sant
sí,
Pons.
És dia 11. A Vallvidrera dius que la població no és gaire alta.
Bueno, Vallvidrera, som uns 5.000 habitants.
No
Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes.
En efecte, sí.
Exacte.
Nosaltres, els 3 barris.
Exacte. Nosaltres, la biblioteca dona servei als 3 barris.
Vale.
Finalment, a qui donem més servei per proximitat és el barri de Vallvidrera. Les Planes i el Tibidabo és una mica
més
complicat.
Queden més apartats, sí.
Tant pels temes de transport que hi ha, que és una mica més difícil... I també pel tema de l'aparcament. No hi ha gaire aparcament, eh? I la gent es mou en cotxe, vull dir, el transport públic que ja és deficitari entre els barris
sí,
de muntanya.
Sí, aquesta és la queixa dels
dir,
barris de muntanya.
Sempre és el mateix,
sí.
No? Tampoc no va d'acord
amb
l'horari escolar.
I amb l'horari.
Bueno, llavors, clar, la gent al final s'acaba movent amb cotxe i amb cotxe doncs, hi ha unes quantes places. I clar, els del barri sí que venen a peu i poden venir a peu. Mm. Des de Les Planes, doncs, és més difícil. Potser ja se'n van a Sant Cugat.
El 118 fins on arriba?
Fins a... Sí, crec que sí que va arribar fins Tibidabo. Allà, eh? No, aquest és el 111, el famós 111.
El famós 111 que fa tot el recorregut.
Cap al Tibidabo, sí, que tot el tema dels turistes cua, sí. i tant.
La cua sortint del funicular.
Això mateix, el famós 111. Que a veure si finalment el poden treure del Google Maps. Vull dir, aquest és la gran reivindicació dels veïns i veïnes, perquè, clar, acaba sent un transport doncs, per als turistes, no pels veïns.
Sí, el mateix que va passar amb el del Carmel.
Exacte, clar, hi ha aquest antecedent, o sigui que es podria fer exactament el mateix.
Però a la pràctica quantes persones venen, no? Així, quina visita teniu, número de visites?
Al mes tenim entre 2.000 i 3.000 visites.
No està mal.
Està molt bé. Clar, són unes 200-300 visites diàries.
Està molt bé.
Els dies que més, altres dies menys, sí, clar, vull dir, naturalment. Mm-hmm. Però sí, estem contents de les visites. Hi va haver uns anys, això, amb la pandèmia, amb les obres de l'equipament, tot que vam baixar, i ara, en aquest moment, podem dir que tornem a estar amb dades d'abans de la pandèmia. Que sempre és que hi és un antes i un després, això,
sí, sí.
Vull dir,
sí.
És brutal la lectura, però és que és així. És un moment, va ser un moment històric important que va trasbalsar i va canviar dinàmiques. I a la biblioteca ho veiem molt fort, perquè molta gent ens va perdre del seu fer diari. Llavors, tornar-ho a recuperar ens ha costat que la gent tornés a comptar amb la biblioteca.
Núria, explica'ns, a banda d'aquest segon diumenge de maig, que és la Fira Agrícola d'enguany, quina és la pròxima activitat que podem participar? Demà ens has dit que teníeu els nens...
Sí, el taller Estason, molts dimecres. Normalment, la nostra activitat sempre ho fem els dimecres, qualsevol. Uh-huh. Uh-huh. Per això, per coordinar-nos tant amb el centre cívic, amb el mercat cultural, no? Que la gent tingui clar que el dimecres és el dia que a la biblioteca alguna cosa passa. Llavors, des de contes infantils, o el club de lectura, o els tallers, o el club de lectura de general. El de literatura el fem els dissabtes, perquè així la gent té més temps de venir, ja ho obrim també a Barcelona, no? Altra, amb un entorn més enllà que el mateix Vallvidrera, i ho fem els dissabtes.
Quin horari? Perquè si algú que
a
ens senti... A les 11. D'acord.
A les 11.
I quin horari teniu la biblioteca oberta?
La biblioteca, de moment, que hi ha a veure si aconseguim obrir una miqueta més, però a dia d'avui obrim totes les tardes de 3 a 8, el dimarts al matí de 9:45 a 2:45 i el dissabte al matí de 10 a 2. Sí, un horari doncs... prou ampli,
sí.
Amb la gran idea de voluntat d'obrir més matins, perquè bueno, jo sóc gran defensora d'obrir com més hores estiguem oberts. A veure, la gent no se'n recorda. No tenim per què recordar-nos, a veure, quin dia és, la biblioteca està oberta, el dilluns, el dijous, tal... No. Estaria molt bé que poguéssim obrir moltes... Jo reivindico i ho explico sempre a tothom, a tots els polítics, a tothom que puc, que com més horari d'obertura, més facilitat els hi donem als ciutadans de poder tenir un espai per treballar, un espai per trobar-se, un espai per estar calents...
També.
Clar, és que per estar frescos a l'estiu... És que, clar, parlem de moltes coses, no? Però a l'hora de la veritat cal posar-hi...
Voluntat política.
Sí.
Personal.
Exacte.
Alguna cosa més que no t'hagin preguntat, que t'hagi quedat al tinter?
Jo crec que m'has explicat, m'has preguntat moltes coses del que fem, eh?
És que sí. Trobo que sou un lloc admirable, que feu una feina que està molt bé.
Ens ho passem bé, ens agrada i creiem, vull dir, bàsicament això, eh?
Donem
servei això al màxim de persones que hi ha al barri, a les entitats que hi hagi, això, la residència de discapacitats Massauró, que també és un lloc molt potent amb què, bueno, que mirem d'obrir-los a la societat, l'escola Bressol, també venen un cop a la setmana a la biblioteca, a partir, bueno, estan venint. No sé, sempre comptem amb que és un lloc del barri, és un punt de referència cultural, és un lloc on la gent se sent a casa, ens agrada pensar-ho, si més no. Si volen fer alguna cosa es pot parlar i es pot fer. Que la biblioteca és de la gent, vull dir, és que al final, vull dir, jo sóc qui la coordino, qui gestiona, qui fa, però la biblioteca és de la gent.
I esteu oberts a qualsevol proposta.
Això mateix, la idea és aquesta.
Doncs deixem aquesta idea en l'aire i ens acomiadem. Adéu, Núria Flor, per explicar-nos com funciona una biblioteca i en concret la Biblioteca Collserola Josep Miracle, a Vallvidrera.
Moltes gràcies per convidar-me.
Anna, tu, fins a la pròxima. diem adeu a Quima Parra, a la taula de so. Ens acomiadem també dels nostres oients. Els esperem d'aquí pocs dies amb més ciència. Ja sabeu que ens trobareu a la plataforma iVoox, amb dues os, i al blog fenomensnaturals.net. Us diu adeu, Cristina Junyent. Fins a la pròxima. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.